UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dijous 17 de novembre, arrenquem edició informativa Ràdio Calella Televisió, ho fem com sempre amb els titulars de la jornada i amb la Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Vinga, doncs comencem. Calella, que autoritza les esperes de caça per controlar la població de senglars.
Els caçadors alerten que els senglars han perdut la por i que cada vegada és més freqüent veure'ls a prop de nuclis urbans. És per això que els ajuntaments i agents rurals comencen a donar permisos especials per fer el que es coneix com esperes, batudes puntuals i molt delimitades prop de zones habitades.
El Consell Comarcal del Maresme encarrega el mapa d'espais naturalitzables.
El nou Observatori del Canvi Climàtic ha definit les 165 accions per mitigar els efectes de l'emergència ambiental amb l'horitzó de l'any 2030. Un dels propòsits és recuperar espais naturals, com ara les rieres. Jordi Bonet, tècnic de Canvi Climàtic del Consell Comarcal, n'ha parlat aquest matí a la ciutat.
Jordi Bonet, que també ha parlat del cobriment de la riera que passa aquí a Calella. La plataforma Aturem la C-32 guanya la batalla judicial.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat el projecte de perllongament de l'autopista entre Blanes i Lloret de Mar, aprovat per la Generalitat l'any 2018, estimant el contenciós presentat per la plataforma ecologista. L'alt tribunal conclou que no s'ajusta a la llei del canvi climàtic. La Generalitat ha anunciat que no recorrerà la sentència.
L'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, que necessita nous voluntaris.
L'AVA ha patit un gran descens dels seus voluntaris durant els 2 anys de pandèmia, que han fet difícil poder dur a terme les seves tasques en total efectivitat. Per aquesta raó, ara busquen a noves persones que vulguin adherir-se.
I encara hi ha entrades disponibles pel MasterChef de Joan Pera.
L'actor mataroní porta aquest dissabte 19 de novembre al cicle cultural de la Sala Mozart el seu últim espectacle amb el que parodia el món de la gastronomia. Joan Pera interpreta l'amo i el cap de cuina de La Perdieta Girida, un restaurant d'èxit que la seva família vol tancar. Les entrades per veure aquesta comèdia teatral es poden comprar entre polis al preu de 12 euros.
I Calella, que acollirà 2 projeccions de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya.
Demà divendres 18 de novembre es projectarà El camí ignasià de Jordi Roiguer i el dilluns 21 de novembre Llegaron de noche d'Immanol Uribe. Les pel·lícules es podran veure a l'Auditori de Can Saleta amb entrada gratuïta però amb aforament limitat.
I pel que fa al temps, tendència que s'obrin clarianes a mesura que avanci el dia, un dijous amb temperatures molt suaus. Avui es registren màximes de 24 graus aquí al Maresme. També ha d'arrencar així el divendres amb cel serè, però atenció perquè al migdia el cel ja estarà cobert i al migdia s'esperen pluges, que seran xàfecs localitzats a l'Alt Maresme, que durant la tarda s'acabaran d'escampar per la resta de la comarca i podrien, atenció, anar acompanyats de pedra. Això farà que baixin de forma notable les temperatures. Demà no superaran els 17 graus. La presència de senglars a zones habitades s'ha convertit en un problema, una constant a Calella. Aquí és fàcil veure'ls per zones com Sant Quirze, Can Carreres o el Pati de l'Os, on cada vegada provoquen més incidències, accidents i també molèsties als veïns, que veuen com als vespres o a primera hora del matí els senglars disposen del contingut dels contenidors de la brossa i deixen totes les proves del festí escampades per terra. L'altre sector afectat i molt és el de la pagesia, que veu com els animals salvatges destrossen els camps de cultiu i arrasen amb tot el que poden a les collites. Per solucionar aquesta problemàtica des dels ajuntaments, com és el cas del nostre, el de Calella, s'han donat permisos especials, Naomi, per fer el que se'n diuen esperes en zones concretes.
Exacte, els caçadors del Maresme continuen fent batudes per controlar la sobrepoblació del senglar que hi ha a la zona i que cada vegada s'aproxima més als nuclis urbans. El caçador Jordi Gené ha explicat a Ràdio Calella Televisió que des del setembre porten més de 100 exemplars capturats només aquí a Calella.
Calella de Calella de Sant Cebrià, Bajunta i caça els 2 termes municipals. Llavors es va veure on estan els animals, es va buscar la petxa, que diem nosaltres, i es fa la cacera. Hi ha vegades que se'n poden matar 7, 8, 10, de vegades se n'han matat més, de vegades surt malament la cosa i mates 2 o 3 o cap. Perquè el bosc aquí, a més, és molt brut i el problema de visibilitat és molt important. Se n'escapen molts i se'n fallen molts. Així que t'he dit que des del setembre fins ara se n'han mort uns 90 i pico cap a 100. Només des del setembre. I pensa que la majoria s'escapen o es fallen, eh? Vull dir, perquè a 15 metres no veus res.
L'impacte, però, de les batudes és poc significatiu en números absoluts, però cada acció compta per combatre una espècie que en nombre d'individus ha arribat al seu màxim històric. Aquesta setmana, la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitges, explicava que si fa 10 anys teníem una població d'uns 100.000 exemplars, ara n'hi ha entre 200.000 i 230.000. Jané afirma que per combatre aquesta sobrepoblació han augmentat el que es coneixen com permisos especials per caçar senglars fora de temporada o prop de nuclis habitats. En els darrers mesos, el consistori calellenc, per exemple, els ha concedit autoritzacions per fer esperes. Ja n'explica en què consisteixen.
Posar menjar perquè hi vagin els senglars i a partir d'una hora més aviat nocturna que els esperi un tirador i el tret és molt a prop, una cosa molt segura, no es molesta ningú i això et pots acostar molt al poble aquí, però repeteixo, això es necessita en permís dels forestals. Aquest any se n'han fet relativament poques perquè hi ha un problema aquí. Els pagesos es queixen molt, però et troben a tu pel carrer i se't queixen. Escolta, hi ha molts senglars i tal i qual. Dic, aneu a l'Ajuntament, dic, queixeu-vos, dic, i llavors l'Ajuntament ens cridarà a nosaltres, els forestals i es posa fil a l'agulla.
Més enllà de multiplicar la seva població, el senglar també ha perdut la por. Els caçadors constaten que ja no temen de les accions de l'home i que cada vegada es passegen més lliurement pels camps i vinyes de molts pagesos, provocant diverses destrosses com conreus arrasats, collites perdudes, mànegues arrossegades o sistemes de rec destrossats.
Es troben amb que els hi fan malbé tot. Un senglar pot fer un estropici tremendo. Quan es posen allà ja no en parlem d'una ramada. I llavors, doncs, clar, els danys són molt grossos. A part de, bueno, que els veus molt a prop. L'altre dia la meva dona va buscar el cotxe a la vora de l'institut i hi havia un senglar. Vull dir, han perdut la por perquè s'han acostumat a la gent i és clar, i llavors no tenen por. És un animal pacífic, però és clar, si es troben acorralats o se senten amenaçats o així, es poden reaccionar malament, a part dels accidents de tràfic.
Precisament aquesta setmana la Generalitat ha anunciat que declararà l'emergència cinegètica a punts com el Maresme i també al nord de les comarques gironines i de Barcelona a principis de l'any que ve per combatre aquesta sobrepoblació.
Un document amb 165 accions a complir d'aquí a l'any 2030 dona contingut a la declaració d'emergència climàtica del Consell Comarcal del Maresme, que ha creat un observatori justament per coordinar l'acció al territori en àmbits tan diversos com la gestió forestal o la de residus o també l'adaptació a les onades de calor. S'han donat a conèixer els ajuntaments perquè exposin les particularitats que es viuen a les seves poblacions i en puguin establir doncs llavors les seves prioritats. El tècnic de canvi climàtic del Consell Comarcal ha explicat a la ciutat que Calella s'ha mostrat compromesa amb el repte mediambiental de futur, també perquè de l'entorn, aquí, en depèn el principal motor econòmic que hi ha, que és el turisme.
Des del Consell Comarcal del Maresme reconeix el fet diferencial entre nord i sud de la comarca i s'exposa que s'intentarà donar solucions quirúrgiques per adaptar l'acció estratègica. Amb tot, hi ha propòsits generals, com el de recuperar espais naturals. Jordi Bonet ha explicat que justament s'acaba d'encarregar un mapa d'indrets susceptibles d'entrar en aquest procés.
Acabem d'adjudicar un petit projecte, perquè el Consell Comarcal tampoc tenim molts diners, però per això també busquem el suport dels ajuntaments a la Universitat de Girona perquè ens faci un mapa de possibles indrets que puguin recuperar les seves la seva gestió normal, la seva serveis, aquesta biodiversitat que tant necessitem a la comarca i que pugui ser de referent, perquè doncs, ara mateix a la comarca, si vulguem buscar un lloc realment natural, doncs, tenim el riu Tordera, i el riu Tordera està realment molt atapeït. Probablement doncs, passaran per Calella i buscaran quins indrets de Calella doncs, tindríem que modificar amb les conseqüències que això comporta per recuperar allò que naturalment tindria que haver en aquest indret.
El Consell Comarcal ja ha assenyalat que el pla de recuperació d'espais naturals començarà per la Riera d'Argentona. A Calella, justament, s'està executant la segona fase de cobriment de la Riera cap Aspre. Sobre això també s'hi ha pronunciat el tècnic de canvi climàtic de l'organisme supramunicipal.
Però hi desitjo que els càlculs de cabals siguin correctes. Jo no estic en aquest projecte, no sé com es farà. Però bé, cal reconèixer que no sé si és la millor opció. Si realment doncs, tireu endavant aquest projecte, doncs cal preveure que potser que hi hagin espais o ubicacions on es pugui desbordar la riera aigües amunt i que hi hagin zones inundables.
El tècnic de canvi climàtic adverteix que el procés de canvi climàtic s'ha accelerat en els últims anys i que ja es poden veure els efectes que es preveien per d'aquí a 50 anys. Bonet conclou que els esdeveniments dels últims anys poden marcar la tònica del que serà el futur del Maresme, podent-se repetir episodis com el Glòria, que va causar importantíssims estralls a la comarca. Sobre això també hi ha novetats. Explica que l'Agència Catalana de l'Aigua estaria estudiant ampliar l'àrea inundable de la conca de la Tordera.
L'ACA està valorant com indemnitza els càmpings que estan just a la boca de Tordera perquè marxin. Perquè la boca de Tordera s'ha d'ampliar, perquè si no, en el proper Glòria, el que podem passar és que si passa un Glòria en temporada d'estiu, que podria ser perfectament, seria difícil, però podria passar amb campistes allí, doncs aquests campistes doncs sortiran bueno, arrastrats i tindrem un Viesques a la comarca, i això no ho desitja ningú. Doncs això ara s'està fent a Tordera, és probable que tinguessin que també pensar en altres indrets de la comarca.
Doncs són aquests alguns fragments del que ha donat de si l'entrevista d'aquest matí al tècnic de canvi climàtic del Consell Comarcal del Maresme, Jordi Bonet, que podeu recuperar al nostre portal de notícies. El projecte de perllongament de l'autopista C32 en un tram de 6,7 quilòmetres de Blanes al Lloret de Mar ha passat a la història. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el TSJC, ha estimat el contenciós presentat per diverses entitats ecologistes que denunciaven l'impacte ambiental que suposaria aquesta nova infraestructura. Després d'anys de batalla judicial i d'haver aconseguit aturar almenys els treballs en dues ocasions, han guanyat finalment el litigi. Des de la plataforma Aturem la C32 celebren la resolució de l'alt tribunal i emplacen a la Generalitat a buscar ara alternatives de mobilitat que respectin, diuen, el patrimoni natural del territori.
En declaracions a Ràdio Calella Televisió, el portaveu de la plataforma Aturem la C32, Joan Mora, ha qualificat la sentència de gran victòria pel patrimoni natural de la Costa Brava Sud.
Des de que vam presentar aquest projecte ja vam dir que hi havia deficiències en quant a legislació vigent de canvi climàtic. No ens vam fer cas a les al·legacions que vam presentar i vam haver d'anar al contenciós administratiu, que ha fallat doncs, a favor nostre, finalment. Això suposa doncs, preservar un patrimoni natural i de gran interès ecològic i paisatgístic per la Costa Brava Sud i, per tant, entenem que és una gran victòria per al patrimoni natural i també per la societat.
El projecte de perllongament de la C32 aprovat l'any 2018 per la Generalitat contemplava, com dèiem, la construcció d'un tram de 6,7 quilòmetres de via per connectar Blanes amb Lloret de Mar, un carril per sentit i un tercer reversible per usar-lo segons les necessitats de trànsit. A més, preveia també obrir dos túnels i cinc viaductes.
Les entitats ecologistes denunciaven que la nova infraestructura destruïa els paratges de Sant Pere del Bosc i el Vilar, el corredor biològic que uneix els massissos de l'Ardanyà de Cadridetes i del Montnegre, la plana de la Tordera i les Guilleries. La sentència de l'alt tribunal conclou que el projecte no considera el factor del canvi climàtic que estableix la llei del 2017 i que és imperativa en la planificació de projectes constructius de transport que desenvolupin a Catalunya. Segons recullen informacions periodístiques, el Departament de Territori esperava una sentència en aquests termes, perquè, segons exposen, la l'estudi informatiu ambiental que acompanyava el projecte ha quedat desfasat amb el pas del temps. En aquest sentit, no es té la intenció de recórrer la resolució judicial, sinó de buscar solucions alternatives per millorar la mobilitat.
Justament, la plataforma Aturem la C32 emplaça la Generalitat a treballar per un model més sostenible de mobilitat encaminat a potenciar el transport públic.
Aquesta infraestructura és una infraestructura del segle passat, és una infraestructura del segle XX, que el que pretén és incrementar la circulació o potenciar l'ús del vehicle privat, i tot això doncs, ara mateix, en la situació d'emergència climàtica que ens trobem, ens va una miqueta en contra de totes les polítiques que s'estan duent a terme i de, fins i tot de l'Agenda 2030 o de la pròpia Declaració d'Emergència Climàtica de la Generalitat.
Des de l'entitat expliquen que els ajuntaments de Blanes i Tossa de Mar els han fet arribar la seva satisfacció per l'aturada del projecte. Reclamen a la Generalitat que es destini una partida econòmica a la recuperació de les zones forestals afectades pels treballs inicials del projecte i que retirin les denúncies contra les persones imputades pels actes de resistència social que es van dur a terme per impedir-los. En termes de mobilitat, Aturem la C32 reclama el desdoblament de la carretera J682 perquè es pugui implantar el carril bus i es promogui el projecte de tramvia entre Blanes i Lloret de Mar.
Una i 16 minuts. Amb l'arribada de la pandèmia, el voluntariat als hospitals es va haver de suspendre. Han estat prop de 2 anys sense poder portar a terme els diferents acompanyaments que es fan també aquí a l'Hospital de Calella. Ara que la pandèmia permet anar recuperant la normalitat, s'han produït un gran nombre de baixes que fa difícil poder donar continuïtat a tots els programes. Són baixes per causes diverses que fan que sigui complicat trobar persones amb perfils adequats per cobrir totes les absències. Montse Fàbregas, coordinadora del voluntariat de l'AVA, i la voluntària Elisa Alférez n'han parlat al programa La Ciutat.
L'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital de Calella fan una funció essencial per a aquelles persones ingressades que més ho necessiten. La idea principal d'aquesta plataforma és donar un plus de qualitat a aquelles persones tan grans com joves que tenen llargues estades a l'hospital. D'aquesta manera, diu Montse Fàbregas, es poden humanitzar aquests períodes tan llargs. Els pacients atesos per l'AVA són principalment gent sola, normalment sense família o xarxa social, i que no tenen ningú que els pugui acompanyar durant aquesta estada. Habitualment, les persones grans són les que més atenció necessiten. No obstant això, també hi ha gent jove que precisa d'aquests serveis.
Poder donar aquest plus de qualitat, de més humanitzar les estades en els centres. Els pacients que nosaltres atenem són persones que estan soles o que no tenen xarxa social ni familiar. També és cert que si hi ha algú altre que igualment tenen visites, però sí que prioritàriament aquests que estan més sols. També hi ha relativament jove, però normalment són persones grans.
La pandèmia, però, ha suposat una gran pèrdua de voluntaris per l'associació. 2 anys després, l'AVA ha perdut un gran nombre de col·laboradors per motius d'edat o de salut. Abans de la Covid eren 40 les persones que feien aquestes tasques i ara en són només 17. Fàbregas informa que la seva associació es troba dins la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i la seva àrea d'influència és des de Canet fins a Tossa. Amb 17 persones és difícil poder abastar tota aquesta zona. A més, no només estan als hospitals, també fan serveis als CAPs i als sociosanitaris. Per aquesta mateixa raó, fan crida per trobar nous voluntaris.
Estàvem abans de pandèmia al voltant d'una quarantena de voluntaris. Ara actualment som 17 voluntaris hospitalaris que estem treballant en els diferents centres nostres de la corporació. Som uns 17 voluntaris, o sigui, han baixat bastants. Nosaltres estem a dins del que és la Corporació de Salut, que és la corporació té l'àrea d'influències des de Canet fins a Tossa, llavors intentem estar en tots els centres de la pròpia corporació, atenent els diferents pacients que puguin tenir els diferents centres, tant als hospitals, als sociosanitaris, i com els CAPs, que ja en parlarem, que són projectes nous, relativament nous, que estem començant a fer.
L'Elisa Alférez fa 10 anys que és voluntària de l'AVA i ha volgut destacar la importància d'aquests serveis per a la gent més necessitada. No obstant això, diu, és molt difícil no portar-se a casa les emocions durant el treball, ja que en moltes ocasions es connecta amb el pacient i s'ha d'estar preparat.
Això no és fàcil. I també, com mínim en el meu cas, va ser algo que ho vaig anar aprenent. Sí que després van a veure formacions, no? Perquè ens donen moltes formacions en què precisament treballàvem aquesta part i tal, però clar, després és el que tu portes dintre, no? I al principi em costava molt més, no? Però bueno, vaig aprenent. Encara i així, ara que quan hem tornat a reincorporar-nos, no? Ah, que hi ha algun que sí, que d'una manera emocional me l'emporto, no?
Per ser voluntari cal tenir entre 18 i 70 anys. Des de l'AVA es demana mínim 2 hores de disponibilitat a la setmana i fer les formacions. Per col·laborar es pot visitar el web de l'AVA també a través del seu número de telèfon, que és 676 845 146.
Altres notícies de comarca. Una 80 de metges de l'Hospital de Mataró han iniciat una vaga de guàrdies per protestar contra la manca de condicions de descans i per demanar alhora també millores retributives en les hores extraordinàries. Els facultatius es limitaran a fer la jornada contractada, així com les hores de guàrdia obligades, però no en faran més com fan habitualment. Els efectes en els pacients no seran immediats, però avisen que hi ha serveis que estaran molt al límit, com per exemple les UCIs, on tots els metges estan sobrepassats d'hores. Els treballadors demanen que la jornada de descans després d'una nit de guàrdia computi com a dia treballat i retribuït. A més, exigeixen que les guàrdies estiguin millor pagades, un 50% més respecte l'hora ordinària. Hores d'ara, l'acord amb la direcció del centre està molt lluny. Pineda ha reforçat l'atenció als joves i adolescents amb un servei d'atenció dedicat als majors de 12 anys sota el nom Escolta Jove. Es tracta d'un servei complementari que permet acompanyar-los per identificar i reforçar les capacitats pròpies i dels respectius entorns, ja sigui la família, l'escola o l'entorn d'amistats. Al mateix temps, generar un espai on es puguin sentir compromesos i escoltats. Aquest servei en cap cas realitzarà tractaments diagnòstics o teràpies. Es tracta d'un servei complementari que es pot considerar com atenció, tampoc es pot considerar com atenció sanitària o psicològica. S'oferirà els dilluns al centre cívic de Poblenou de 5 a 8 del vespre, també dimarts i dimecres a l'Espai Jove de Can Jalpí. I avui a Blanes es projecta el film Alcarràs, dirigit per Carla Simón. Serà a les 8 del vespre al Teatre de Blanes, un esdeveniment inclòs en el cicle de cinema Gaudí amb el suport de l'Acadèmia de Cinema Català. La pel·lícula està nominada als Premis Òscar, però ja té 2 candidatures als Premis de Cinema Europeu, a la millor pel·lícula i al millor guió. Obrim plana cultural local, comèdia teatral amb Joan Pere als fogons. Master Show arriba aquest dissabte al Teatre de la Sala Mozart dins la programació del cicle cultural, amb entrades encara disponibles que es poden comprar al portal Entràpolis al preu de 12 euros.
Amb aquest preu, collons. Estic tip, eh? Encarnació, estic tip dels inspectors. Què vols? Digue'ls que... Eh? Eh? Ah, la llista d'al·lèrgies.
Amb el restaurant ple a besar, Joan Pere, muy cap de cuina de la Perdigüeta i Xerida, acaba de saber que la seva família vol tancar i vendre el restaurant amb l'excusa d'una jubilació que mai no ha volgut. Emprenyat i decebut, es tanca la cuina i decideix, sense ajuda de ningú, preparar un particular i divertit menú degustació per demostrar que encara està en forma. És la proposta del cicle cultural per aquest dissabte 19 de novembre que es posarà en escena al Teatre de la Sala Mozart amb riures i sorpreses assegurades.
I El camí ignasià i Llegaron de noche són les pel·lícules que es projectaran a l'Auditori de Can Salet dins la programació de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que arriba per primer cop a Calella, una mostra que organitza la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d'Afers Religiosos. Aquí hi haurà una de les seus de les projeccions que es faran en aquesta 19a edició, que manté el doble format presencial i virtual a la plataforma Filmin.
El certamen cinematogràfic té com a objectiu posar en valor l'espiritualitat a través del cinema, fer visibles les diferents manifestacions religioses i contribuir al diàleg interreligiós i a la cohesió social compartits amb la Direcció General d'Afers Religiosos, a més de contribuir a la reinserció social de persones internes en centres penitenciaris i centres educatius de justícia juvenil. A Calella, les pel·lícules que es podran veure són El camí ignasià, del director català Jordi Roger, que assistirà al Cinefòrum, que s'ha previst un cop finalitzi la projecció. El rector de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau, mossèn Cinto Busquet, ha comentat a la ciutat que justament enguany es commemora el 5è centenari de l'estada de Sant Ignasi de Loyola a Manresa.
Un grup, un guia i 4 persones de diferents també fes religioses i backgrounds culturals que refan el camí que Ignasi de Loyola, Sant Ignasi de Loyola, va fer fa 500 anys des del País Basc fins a Montserrat, on fa doncs, ja el tomb definitiu, i Manresa, on s'hi queda gairebé un any, i allà és l'inici de tot el que després seria la Companyia de Jesús i els exercicis.
L'altre títol seleccionat per a la projecció de Calella és Llegaron de noche, una pel·lícula dirigida per Imanol Uribe que es passarà en versió original sobre la matança de 6 sacerdots jesuïtes que va tenir lloc al Salvador l'any 1989 en plena guerra civil.
Relata doncs, l'assassinat de 6 jesuïtes l'any 1989 a la Universitat Centroamericana del Salvador, i com després, per mans de l'exèrcit, no? En moments d'una gran repressió brutal, i aquests jesuïtes, professors, teòlegs, doncs, s'inseriran en l'àmbit de la teologia de l'alliberament, i com una persona doncs, que va ser testimoni d'aquest assassinat és pràcticament perseguida per la CIA i els espionatges també del propi país. Però és una pel·lícula d'acció, però al mateix temps que fa reflexionar sobre el compromís social.
El Cinefòrum posterior anirà a càrrec de mossèn Cinto Busquet, rector de la parròquia de Calella. En les dues projeccions, l'entrada serà gratuïta, però es recorda que l'auditori té aforament limitat.
Net i Polit us ofereix el temps.
Vinga, doncs entrem a la recta final de l'informatiu amb la previsió meteorològica a càrrec del nostre home del temps, el Quim Serra. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Avui per enèsima jornada torna a creuar una línia frontal sense precipitacions aquí a la costa. Sí que hi haurà força núvols, especialment aquest matí. La tarda bàsicament serà assolellada, tot i que a primeres hores encara puguin quedar alguns núvols mitjans. I amb vent moderat. De fet, ja hem tingut vent moderat aquesta darrera nit de component nord-oest, i aquest migdia doncs, serà de component entre l'oest i el sud-oest, amb una situació marítima dominada en conjunt per la maró, però mar ja està forta maró al nord de la costa maresmenca. Les temperatures, doncs, les mínimes han pujat respecte a les d'ahir, excepció del nord de la comarca, on han baixat lleugerament, però molt poca cosa, mentre que les màximes pujaran arreu, sobretot cap al sud del Maresme, on tindrem valors de 23-24 graus, a conseqüència, com dèiem, d'aquest vent aponentat. Demà el temps canvia. Sembla que arriba definitivament la tardor i ho farà amb una baixada de temperatures gradual al llarg del dia. De fet, les mínimes es produiran a última hora de la jornada a pràcticament tota la comarca. Com que arriba aire fred, tindrem nuvolades que creixeran amb força i que durant la tarda podran deixar ruixats. Malauradament no sembla que haguem de tenir precipitacions importants, però almenys plourà una mica, que ja és molt. Després d'aquesta sequera tan intensa que estem patint, no només aquí al Maresme, sinó també en el conjunt de Catalunya. Els vents demà més aviat variables al llarg del dia, fluixos al matí del oest-nord-oest, girant cap a est al migdia i a la tarda de component entre el nord i el sud-est. Per tant, vents molt variables al llarg de la jornada. La situació marítima dominada per la maror amb mar de fons. De cara a demà passat dissabte, doncs hi haurà encara algunes nuvolades que, sobretot a primeres hores de la tarda, poden arribar a deixar algun xàfec puntual, poca cosa, però no hem de descartar aquesta possibilitat dissabte, especialment a la zona central i nord del Maresme, amb unes temperatures que dissabte baixen més, tant màximes com mínimes, ambient frescot, sobretot a primeres hores del matí. Diumenge, la temperatura nocturna encara podria baixar una miqueta més, valors de 3-4 graus a les fondalades de l'interior de la comarca, per tant, ambient fred, podem dir, mentre que al centre del dia la màxima es recupera una mica en una jornada en la qual, malgrat tindrem alguns núvols, en conjunt predominarà el sol, vents fluixos de mar cap a terra i situació marítima dominada pel marejol amb petites àrees de mar de fons poc importants.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Hem sentit les senyals horàries de 2:15 en punt. És moment de posar punt i final, valgui la redundància, a l'informatiu d'avui, que hem fet amb Naomi Esteve. Gràcies, Naomi. T'escoltem a partir de les 4, com cada dia, el programa Ona Maresme. Que teniu avui en el magazín?
Doncs bé, avui parlarem amb l'Otto Luceno, que és el muralista que ha pintat les parets d'entrada de l'Institut Bisbe Sivilla. Ens explicarà com ha estat tot el procés de creació. Anirem també fins a Canet, que ja s'estan preparant per Nadal, amb la ganxetada popular que han fet per decorar l'arbre principal que decorarà els carrers de Canet. I també avui tindrem secció de moda i coneixerem Arnau Corrons, que ens presenta el seu darrer disc, Entre Barcelona i Madrid.
Doncs magazín ben variat aquesta tarda aquí a Ràdio Calella Televisió a partir de les 4 a l'Ona Maresme. Gràcies, Naomi Esteve, fins demà. Agraïments també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics, i tornarem amb més notícies, com sempre, puntuals aquí a la 1. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.